Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hores de mirar al cel. La previsió de forta pluja que ja ha començat a les Terres de l'Ebre, Ampolla i Deltebre pateixen les primeres inundacions als baixos a causa de la intensa pluja. Raquel, que és perruquera de Deltebre, explica a Cope Catalunya i Andorra hores d'ara com té el seu local.
Inundadeta. Cau l'aigua, los clavegrams no donen abast i està tota la pell inundada. Vull dir, fatal. Malament per la gent sortir i l'aigua, pues, tot a dins. Una miqueta de patiment, pues sí, una mica de pena, però bueno, lo tens, és lo que té.
Raquel encara no pot sortir d'aquest local, d'aquesta perruqueria, i així centenars de persones a la zona del Deltebre i Ampolla a causa de l'aigua acumulada.
És que no podem sortir. No poden anar ni a buscar els cotxes, perquè la pèl·lua està un pam i secadeta del bordillo, i, claro, els cotxes, des que li arriba l'aigua a mi tan roda, no poden sortir. Vull dir, estem pues, aquí dins, tancadets, sense poder sortir ningú.
Les tronades que són habituals i que han començat pel sud de Tarragona s'aniran pel prelitoral i litoral amb avisos d'alerta per rieres i petits rius que es poden desbordar. Risc, com dèiem, de tempesta i pedra, pot ploure 40 litres en 20 minuts i, per tant, amb molta precaució a partir d'ara. Amb aquest nou divendres, que novament ha estat una jornada complicada en els trens. Atropellaments i descarrilaments no són una excepció, sinó que, malauradament, s'entra en una fosca normalitat que obliga a fer preguntes. El més dramàtic, una atropellament mortal a Calella a 300 metres de l'estació. Un home de 33 anys ha mort quan creuava les vies amb una tanca baixada en patinet i parlant amb telèfon mòbil. Una imprudència quan tenim encara presents la tragèdia de Montmeló, molt recent, amb quatre joves atropellats. Però a més avui ha tornat a descarrilar un Talgo a Vilanova i la Geltrú. Un tren sense passatgers a que anava al taller de reparació. Es tracta del mateix tren que va descarrilar el 15 d'agost a Sitges. Avui ha estat a l'entrada del taller que es feia amb totes les precaucions. Venim d'un mes d'agost molt horrible, amb incidències diàries, retards i més retards, i aquí ve la paradoxa. Les administracions insisteixen en que s'ha d'utilitzar els serveis públics de transport per la mobilitat. Tothom hi està d'acord, però hi ha una realitat, i és que cada dia funcionen pitjor, per una cosa o una altra. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i l'actualitat a Catalunya té, a més, temes diferents. Mar Puerto, bon migdia.
Bona tarda, Sergi. Avui comencem explicant que aquest divendres arrenquen les eleccions a les cambres de comerç catalanes. A Barcelona, la més important per mida, hi ha una cinquantena de cadires en joc i la pugna està entre dues llistes, Eines de País i Banc d'Empresa. Serà fins dimarts quan empreses i autònoms doncs, podran votar telemàticament i dimecres de manera presencial. I 252 municipis catalans participaran a la Setmana Europea de la Mobilitat, que celebrarà l'edició número 20 entre el 16 i el 22 de setembre. El tema escollit per aquest any és eficiència energètica i el lema és combina i mou-te. I també avui informem que la família kurda de l'Iran, que va aterrar a l'aeroport del Prat la setmana passada i que havia demanat l'asil polític, ja ha estat deportada. L'Audiència Nacional va denegar dijous el seu recurs demanant asil polític i ha sigut finalment aquest divendres quan han sortit en un vol cap a Qatar des d'on havien arribat a Catalunya. I malauradament també hem de destacar que a prop de 6.600 porcs han mort en l'incendi de la granja de Cornellà del Terri al Pla de l'Estany, que va decretar-se la instal·lació dijous al vespre. Dues dotacions de bombers s'han remullat l'espai durant tota la nit i fonts del cos han explicat que el fals terra ha quedat molt afectat i hi ha risc de que cedeixi. També avui acabem explicant que el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha recordat la transcendència històrica que va tenir l'ingrés del Principat a l'Organització de les Nacions Unides i el reconeixement internacional que va suposar això pel país. Ho ha dit per commemorar el 30 aniversari de l'accés a l'organització, on ha subratllat que des de llavors el país disposa d'una veu pròpia i forta.
Gràcies, Mar.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara. Ho, ho, ho.
Avui hem començat el nostre informatiu parlant del temps, perquè és l'actualitat, hores d'hora, 5 minuts de 2:15. Com dèiem, aquestes intenses pluges que ja han arribat a les Terres de l'Ebre i que s'estendran fins a l'Empordà. Per tant, i que també arribaran a qualsevol punt de les comarques catalanes, a Lleida també ja està ploient amb força. Protecció Civil té activada alerta vermella per una situació que pot ser greu per acumulació de més de 100 litres d'aigua. Inma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències a COPE Catalunya.
Tenim aquesta pertorbació que anirà pujant de sud cap a nord, sobretot per la zona del litoral, prelitoral, però també per les comarques d'interior, entrarà cap a dins del territori. Els avisos que tenim del Servei Meteorològic de Catalunya ens diuen que localment poden haver-hi precipitacions de més de 40 litres en mitja hora i que també poden haver-hi acumulacions en algun punt que durant 24 hores hi hagin acumulacions que incrementin fins a 100 litres durant totes aquestes hores.
L'episodi de fortes pluges se mantindrà fins ben entrada aquesta matinada, que afectaran, com dèiem, a totes les comarques de Catalunya. Molta precaució, busquem el trànsit. Veiem les afectacions que ja a hores d'ara a causa de les tempestes i també la resta d'incidències. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments ja diferents vies afectades per aquestes pluges. Sobretot en el cas del sud del país, fortes pluges que trobem obliguen a tallar la Nacional 340 a l'altura de l'Ampolla per la calçada inundada, tallada en els dos sentits de la massa en aquest punt, a l'Ampolla. En sentit sud, el trànsit es fa desviant per els vehicles pesants, pels camions. A l'autopista P7 no hi ha cap tall, però sí hi ha visibilitat molt reduïda, una mica pel mateix motiu, especialment el tram entre Amposta i l'Ametlla de Mar. Per tant, sobretot, molta prudència en tots aquests trams afectats, sobretot en el cas de pluges intenses. De fet, es va notant que plou a molts punts del territori i hi ha més intensitat, sobretot en el cas de l'autopista P7, la zona del Vallès, Barberà, Santa Perpètua, a la C58, a la zona de Montcada, també la C17, al tram de Parets, en el cas de les dues rondes, amb força volum ja les dues en els dos sentits de la marxa. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I el temporal de pluja d'aquesta tarda també ens farà estar atents de com pot afectar un esdeveniment com és la regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela, que des d'ahir fins aquest pròxim diumenge celebraran aigües de Vilanova i la Geltrú. Durant aquests dies, la capital del Garraf rebrà un total de 40.000 visitants en plena ocupació hotelera. El sector turístic està davant d'un esdeveniment sense precedents, tal com li han explicat a la Jasmina Naranjo.
Els hotels i apartaments turístics preveuen ocupar el 100% de les places fins diumenge i els restaurants de la ciutat també es preparen per aquest impacte. El consistori dona permís per ampliar les terrasses dels establiments amb l'objectiu d'acollir el major nombre de clients possible. El president del Gremi d'Hostaleria de Vilanova, Jordi Gasol, explica els beneficis d'aquest esdeveniment massiu.
Que es pugui conèixer Vilanova, es pugui conèixer el tipus de turisme, que és un turisme bàsicament familiar, el que tenim aquí, i doncs, que la gent pugui conèixer doncs, la gastronomia, el comerç, la cultura, perquè aquí hi ha molts actes, tant de castellers com de falcons, que la gent vegi una mica el que és el nostre poble, no?
Els comerços també esperen augmentar les seves vendes. S'han organitzat diverses activitats culturals per repartir els visitants i fer que arribin el gran nombre d'establiments i botigues possibles. D'altra banda, la celebració de la Copa Amèrica ha aixecat veus crítiques. 54 entitats i prop de 400 edicions individuals denuncien l'impacte contaminant de la competició i adverteixen que suposarà l'apujament dels preus de l'habitatge de Barcelona i l'àrea metropolitana.
I sempre hi haurà gent o associacions que amb tota la raó del món doncs mostraran el seu desafecte.
Gasol es mostra optimista i assegura que la Copa Amèrica de Vela comportarà molts beneficis a la capital del Garraf.
Veurem doncs aquesta tarda si la pluja té un impacte amb les proves esportives que, com dèiem, duraran fins al pròxim diumenge. Canviant de tema i atenció amb aquesta xifra. A Catalunya hi ha 135.000 menors de 14 anys diagnosticats d'al·lèrgia i 35.000 també menors diagnosticats d'asma. És un estudi realitzat per l'Institut d'Investigacions Biomèdiques, el Clínic i el Parc Taulí. L'anàlisi també ha constatat un fort impacte d'aquestes malalties en el dia a dia de la salut mental dels infants que la pateixen i en el cas de l'asma, val a dir que és la responsable d'un 60% dels casos d'hospitalitzacions infantils. Arrere en COPE Catalunya hem escoltat a la doctora Laura Valdesoro, una de les participants d'aquest estudi, que ens ha donat més detalls, Yolanda Canales.
L'asma i l'al·lèrgia tenen un gran impacte sanitari que s'ha de tenir en compte. De fet, més del 30% de totes les visites pediàtriques a metges especialistes es poden atribuir a problemes derivats d'aquestes malalties. I el 62% dels ingressos hospitalaris en el cas de l'asma. Ho explica la doctora Laura Valdesoiro, investigadora de l'Institut d'Investigació i Innovació per Taulí de Sabadell.
No tenim en compte que vam veure que el 30% de totes les visites pediàtriques dels especialistes eren degudes a l'al·lèrgia o a l'asma. I més del 60% dels ingressos hospitalaris eren a causa de l'asma. O més del 22% de les visites a urgències era per una d'aquestes dues malalties. Per tant, la càrrega al sistema sanitari
és important,
és molt important.
I el problema és que en el cas de l'asma no es pot fer prevenció. Sí, en el cas d'algunes al·lèrgies alimentàries ja s'està avançant en aquesta línia, però la millor prevenció és portar una vida sana, com diu la doctora Valdesoiro.
Sí, la prevenció en al·lèrgia aliments, que en estudis s'està posant en marxa, està treballant ara amb moltes línies de recerca en aquest sentit, no? Per exemple, en l'al·lèrgia d'aliments, per fer prevenció des de la primera, des de que comencem a menjar, des de la primera infància, quan l'asma és més complicat, no? Però el que recomanaríem sempre, perquè sembli un tòpic, no? És fer una vida sana, no? Pues menjar sa, fer esport, moure'ns, intentar respirar l'aire el més contaminat possible, evitar el tabaquisme, no?
I com es pot desencadenar l'asma o l'al·lèrgia? Doncs, d'entrada, la doctora diu que s'ha de tenir una predisposició genètica. I a partir d'aquí, hi ha diferents factors que poden actuar com desencadenants, ja sigui una infecció prèvia o factors mediambientals, per posar només alguns exemples.
Però sí que hi ha desencadenants que es posaran en marxa més o menys, no? En un grup de persones. Aleshores, sí que hi ha factors, no se sap quins exactament, hi ha molts factors, és multifactorial, però que poden influir en que això es posi en marxa, com determinades infeccions, en l'ambient, el clima, la contaminació, el tabaquisme, etc. Tot això té a veure amb que es posi en marxa o no aquesta predisposició genètica que tenim de desenvolupar l'asma o l'al·lèrgia.
Hi ha algunes al·lèrgies que són molt comunes, com els àcars o el pol·len, per exemple, però també hi ha que són menys freqüents, com tenir al·lèrgia al fred, al sol, a l'aigua o a la suor.
I marxem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra cap a Granollers, on ens espera un jove de 15 anys, Ignasi Parés, el qual és un dels 35.000 joves catalans que està diagnosticat d'asma i també té algun problema amb al·lèrgies. Ignasi, benvingut a l'informatiu migdia.
Hola, bona tarda.
Bé, concretament, a tu quan et van diagnosticar que eres asmàtic?
Quan tenia 9 anys.
I quins símptomes tenies?
Doncs tenia força tos, sempre que em posava a córrer o a caminar amb un ritme mitjanament alt, doncs em notava ofec, amb molt carregat, amb molts mocs i tal.
A banda de ser una persona diagnosticada d'asma, també tens algun tipus de reacció al·lèrgica?
Sí, tinc força al·lèrgia als àcars, que són uns bitxos de la pols, i ara m'estic vacunant.
I això t'està perjudicant amb el teu dia a dia o no?
Sí, molt, molt. Fa 3 anys, bueno, des que m'han diagnosticat, doncs em vacuno i he millorat força.
Amb la vacuna sí que has millorat. És a dir, a partir dels 9 anys és quan has tingut millora quan te van diagnosticar el que t'estava passant.
Sí.
Val. Hores d'ara ets, bueno, fas una vida normal. A més ets futbolista, no? Estàs jugant amb un equip tan important com és el Granollers.
Sí, gràcies a... Sí, puc jugar tranquil i normal, amb normalitat.
En quina posició jugues, Ignasi?
De defensa central.
Val. I t'agradaria ser futbolista professional o ho veus molt llunyà?
Home, clar, com a qualsevol jove li agradaria. M'agradaria poder arribar a ser futbolista, però és bastant complicat.
Però ja saps que grans futbolistes han estat també diagnosticats d'asma i han pogut arribar al màxim nivell del professionalisme. Per tant, és possible. Hi ha dos casos molt clars. David Beckham i Frank Lampard, dos jugadors anglesos, asmàtics, diagnosticats, i que han pogut jugar perfectament al futbol professional. És a dir, que no significa el teu diagnòstic cap impediment, no?, per al teu somni.
Bueno, sí, gràcies a la medicina avui en dia és possible.
Perquè tu durant l'any passes algun període més complicat que l'altre o tots són més o menys igual?
Bueno, sí, a primavera sobretot és em noto molt més carregat amb mocs i tal, i abans medicaven amb més freqüència a la primavera.
Ignasi, i els metges què et diuen? Que hauràs de conviure sempre amb aquesta diagnòstica al llarg de tota la seva vida, o que a mesura que vagis creixent pot haver-hi alguna solució més definitiva?
Bueno, ara de moment estem... M'han dient que si segueixo medicant-me bé i tal, en un temps podré deixar de medicar-me i m'oblidaria bastant de l'asma.
Donaries alguna recomanació als petits, als joves, que tinguin algun tipus de símptomes? És a dir, suposo que el que sempre parlem, no?, d'aquest diagnòstic precoç és la clau, no?, per millorar la qualitat de vida.
Sí, bueno, sobretot que segueixin els consells dels metges, que no se n'oblidin de medicar-se, que es nota molt la milloria, i que si algun dia veus que estàs molt carregat, molt... amb molts mols, tu faràs molt, no et desanimis, que el dia segon et trobaràs molt millor.
Doncs ja pot ser futbolista de la Granollers, Ignasi Parés, al qual li agraïm el seu testimoni aquí, que suposo que haurà estat de molta ajuda a les persones que estiguin passant pel mateix. Ignasi Parés, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Bon migdia, gràcies. Gràcies. Gràcies.
Soc un home sense tutales. Amb aquesta frase breu però contundent, Alejandro Fernández, president del Partit Popular a Catalunya, ha volgut oficialitzar el seu desacord amb els filtrejos dels populars nacionals amb Junts per Catalunya de cara a una possible investidura de Núñez Feijóo com a president del govern. Alejandro Fernández ho ha fet en una conferència en la que no hi ha assistit a cap dirigent del Partit Popular català i en el que ha qüestionat l'estratègia de Feijóo d'acostar-se al partit del pròfug de la justícia Carles Puigdemont. És a dir, el president dels populars catalans vol fermesa davant els moments difícils que s'atansen. És aquesta la recepta d'Alejandro Fernández, Yolanda Canales?
Sí, aposta per revertir la situació aplicant la Llei de Seguretat Nacional per garantir el respecte a la policia, també que es controlin les finances de la Generalitat i fiscalitzant la seva acció exterior i obligant al compliment de totes les sentències educatives i lingüístiques, així com la Llei de Símbols. De fet, considera que ara s'està vivint un procés espanyol perquè ja afecta a tota Espanya i el PSOE, de fet, busca una segona transició cap a una Espanya confederal asimètrica. En tot cas, el que deixa clar el líder del PP català és que una possible amnistia per als investigats i condemnats pel procés independentista trencaria la societat espanyola per la meitat. I en aquest sentit s'ha alineat amb l'expresident del govern, José María Aznar, en el sentit que l'amnistia és un blanqueig dels delictes de l'independentisme del 2017, a més d'un incentiu perquè ho tornin a fer, i no només això, sinó que considera que seria una humiliació.
Comparto lo dicho por Aznar y añado. Significa una humillación sin precedentes a los servidores públicos que garantizaron el orden constitucional en aquellos amargos días y supone una humillación también sin precedentes a todos vosotros, a todos nosotros, constitucionalistas catalanes, que pagamos un alto precio social por defender la democracia en aquellos días. Y eso es inadmisible.
Fernández s'ha reivindicat com un home sense tuteles i ha reconegut que no li acaba d'agradar l'estratègia de la direcció nacional del PP d'intentar acostar-se novament a sectors nacionalistes i independentistes, una posició que no comparteixen no ja el partit a nivell nacional, sinó també el PP català. El diputat al Congrés, Nacho Martín Blanco, diu que hi ha matisos i aspectes en els que no hi està d'acord, tot i que no ha volgut donar més detalls. Si s'ha mostrat contrari als cordons sanitaris i, per tant, que no es permeti contactes entre PP i Junts. I enmig d'aquest panorama hem conegut que el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha mantingut contactes amb regidors i un exdiputat de Junts per conèixer les seves demandes de cara a la investidura del president del govern. El resultat de les converses ho va traslladar a persones del PP, però no al president dels Populars a Catalunya, Alejandro Fernández.
Gràcies, Yolanda. I la cal·ligrafia. Abans era fins i tot una assignatura obligatòria. L'estem perdent. Cada dia escrivim pitjor. La causa, evidentment. Les noves tecnologies estan substituint el paper i el bolígraf i cada cop, doncs, la nostra cal·ligrafia és menys... que no es pot entendre. Gairebé és una lletra que, doncs, tothom que la llegeix diu, bueno, i aquí què posa? Doncs d'això en parlarem posteriorment a volta de la publicitat, perquè fins a les 3 repassem l'actualitat de COPE Catalunya aquí.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Uf, uf. Delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un
silenciar,
grupo de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
En el colegio a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde. Porque dice, hola, empieza. Hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí,
¿nos cuentas tu historia?
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7 kilos por 99 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
99 euros.
Solo hasta el domingo.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
Desde el Ayuntamiento de Granada se fomenta la movilidad urbana sostenible para facilitar a visitantes y ciudadanos desplazarse por la ciudad. Granada es sostenible, Granada cuida el medio ambiente.
Estrategia DUSI de la Ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí sí que hi ha una diferència generacional. Els nostres avis i àvies escrivien molt millor que no pas nosaltres. I nosaltres potser ho fem millor que no pas dels nostres fills. I és que amb l'arribada de les noves tecnologies de l'ordenador, el paper i el bolígraf s'ha tornat a completament prescindibles. La cal·ligrafia ha baixat moltíssim amb el que és entendre una lletra. Però hi ha conseqüències pel fet d'abandonar l'escriptura? La Mar Puerto ho ha plantejat en una experta en la qüestió.
Doncs sí, tot i que molts adults es neguen a deixar aquest hàbit, l'ús de l'ordinador, de les tauletes i dels mòbils ens inciten gairebé sense ser-ne conscients. Fins ara la majoria de nosaltres ja havíem après a escriure a mà, però amb les noves generacions això està canviant. Nosaltres li hem volgut preguntar a la directora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Cíntia Carreira, sobre com ens afecta això a tots plegats.
Perd habilitats cognitives, no? De com fixar continguts, com recordar aspectes memorístics. Si utilitzem un ordinador, no es fixa tant la informació com prenem, per exemple, punts a mà. Per exemple, quan llegim un llibre electrònic, segurament la gran majoria de la gent, si ens pregunten què has llegit, què recordes de lo que has llegit, si es fa la lectura en un llibre electrònic, segurament no es recorden tants detalls, tanta informació, com si llegeixes el llibre en paper, amb el que tinguis una experiència sensorial, no? Poder-ho manipular fa que aquesta informació que estàs rebent es quedi molt més fixada a la memòria.
Un fet, una concentració que també afecta els nens i nenes a les escoles, a les noves generacions, que, com dèiem, ja no escriuen gairebé mai a mà. I és que les tecnologies tenen múltiples avantatges, ho sabem, però no donar-li un espai predominant a l'escriptura a mà també pot afectar el desenvolupament cerebral dels més petits.
No poden separar aprendre a llegir i aprendre a escriure. I també s'ha demostrat que la lectoescriptura és l'activitat més difícil d'aprendre pels nens, una de les més complexes, a la qual cognitivament s'ha d'esforçar molt el nen quan ho està aprenent. I d'altra banda, també s'està veient que aquests nens que tenen potser una mica més de dificultats en l'aprenentatge de lectoescriptura, si utilitzem eines manuals, escriure a mà, llibretes, el de sempre, no? El tradicional de tota la vida, es veuen beneficiats.
Així doncs, és necessari que existeixi un equilibri entre utilitzar aquestes tecnologies sense que això signifiqui substituir l'escriptura a mà, un fet en el qual li donen molta importància els experts en el tema.
Doncs intentar recuperar aquesta cal·ligrafia. A Espanya, un 25% de les cases és unipersonal. El 70% de les llars no viuen ni joves, ni nenes, ni nens. Aquestes dades que van en augment són molt semblants a les de la resta d'Europa. Són també un reflex que la societat va canviant i això afecta els ciutadans quan es plantegen com serà la seva vida abans i després també de la seva mort. Més conscienciació i solidaritat de la societat fa que figures com el testament solidari hagin anat a l'alça en els últims anys. En les últimes xifres que disposem indiquen que els espanyols vam donar gairebé 34 milions d'euros a ONG i fundacions a través d'aquesta fórmula del testament solidari. Un 48% dels que van atestar són solters o solteres i un 30% casats. Però en què consisteix el testament solidari? Quan i com es pot fer? Són preguntes que ens hem fet aquest matí a Herrera en Cope Catalunya que han trobat a resposta Andrea Gavarró.
Arriba un moment de la vida en el qual hem de pensar en fer testaments, en deixar els nostres béns o immobles a algú. Deixar el teu patrimoni o part d'ell a organitzacions sense ànim de lucre és cada cop més freqüent a Catalunya. De fet, l'any passat van ser 57 les persones que van testar en favor d'una organització sense ànim de lucre. María Elba Rojas, advocada experta en herències i testaments, parla del testament solidari com una forma d'ajudar al altruisme.
Entonces, ¿por qué los medios de comunicación le han puesto el apellido solidario? Pues porque realmente en ese documento se está dejando algo, pues como tú bien has dicho hace un momento, a organizaciones, de hecho, a grupos sin ánimo de lucro que quieren ayudar a otro.
Catalunya és la comunitat autònoma amb més donants d'aquest tipus. Cada cop són més les famílies que signen aquest tipus de documents i les causes són diverses, encara que normalment són casos de persones en situacions familiars peculiars. Segons Elba Rojas, normalment són persones sense família directa o persones que no mantenen una bona relació amb elles.
A Barcelona hi ha moltíssima gent sola, tiene un patrimonio importante y no sabe a quién dejarlo. No tienen personas cercanas o algunas veces tienen familias lejanas que no se preocupan de ellos y realmente ellos quieren que tras su fallecimiento se haga alguna obra social con el patrimonio que reunieron en vida.
En aquest cas, segons l'advocada, si es demostra que la persona no es preocupa ni cuida del seu familiar, també es pot optar per desheretar-la. El testament solidari pot ser destinat a infants, com a dones maltractades, a animals, al medi ambient o altres col·lectius de l'estranger. Segons Elba Rojas, els testadors solidaris cada cop reparteixen més els seus diners, de manera que no tan sols col·laboren amb una sola entitat. La societat catalana, doncs, té a la seva disposició una llarga llista d'organitzacions com Càritas, Save the Children o Greenpeace que agrairien l'aportació d'un testament solidari.
I a l'informatiu migdia de COPE Catalunya saludem a una jove de 26 anys, Paula Pérez, mestra, i que ha decidit a fer un testament solidari, en aquest cas, a UNICEF. Paula, benvinguda i bon migdia.
Buenos días.
¿Por qué decidiste hacer un testamento solidario?
Pues lo pensé durante la pandemia, cuando estábamos confinados, y la verdad, pues yo creo que fue una época en la que todo el mundo se replanteó cosas y pensé, ¿qué pasaría pues si ahora toda mi familia pues, nos morimos? Y entonces, como en mi casa siempre han llegado pues las típicas revistas de asociaciones y de ONGs que están suscritos, en una de ellas apareció sobre el testamento solidario. Y la verdad es que me pareció una idea muy interesante y en la que no había caído, así que me puse a investigar en internet, a buscar varias organizaciones y al final la que más me gustó fue la de UNICEF, porque como yo soy maestra y ellos sobre todo se centran en la infancia, pues por ello les elegí. Y además está la página súper bien explicada, cómo hacerlo, todos los vídeos, todas las preguntas que puedas tener te lo solucionan y por eso decidí hacerlo.
Eres una persona muy joven, tienes ahora 26 años, lo decidiste cuando tenías 23, inclusive quizá el notario se sorprendió por tu decisión.
Sí, la verdad es que el notario, bueno, la notaria se sorprendió bastante cuando la escribí o cuando fui a firmarlo. Es más, cuando ya terminamos de hacer todo el papeleo y ya me dirigí a la salida, me dijo, bueno, no celebras para que lo haces, si no te vas a morir. Y yo como, bueno, morirme moriré, pero no sé, yo creo que sí que es algo que al menos en España no está tan común el hacer un testamento y menos solidario. Entonces, que la gente tenga esa opción y que lo piense, yo creo que es muy buena idea.
No, lo digo porque en tu trayectoria vital todavía pueden pasar muchas cosas.
Sí, pero es lo bueno de los testamentos, que tú lo puedes rehacer todas las veces que quieras. Entonces, no hay problema.
Sí, y únicamente valen 50 euros. Siempre es muy recomendable testar, ¿no?, para la tranquilidad de todos. Por cierto, en este testamento, Paula, me has comentado de que lo dejas todo a UNICEF, a excepción de los derechos de tu libro, Nauru y su corazón perdido, y de tus mascotas.
Sí, eso también era una cosa que me preocupaba un poco, porque yo tengo un gato y espero tener más mascotas a lo largo de mi vida. ¿Qué pasaría con ellas? Y que a quién se las va a quedar. Entonces yo hablé con mi mejor amiga, que también tiene animalitos, y me dijo que pues encantada de quedárselos. Y además, pues claro, la dejé a ella los derechos del libro, que sí, es Nauru y su corazón perdido, que va sobre las emociones.
En España es un 3% de las personas que realizan ese testamento solidario. Es una cifra baja, pero que va en aumento a medida de los años, y que por lo tanto pues cada vez son más las personas que deciden lo que tú has decidido cuando tienes únicamente 26 años. Por cierto, elegiste UNICEF porque el objetivo sería en este caso construir un colegio con la parte de tu dinero.
Les elegí sobre todo por la confianza que me transmiten con respecto a las memorias anuales que hacen y que se enfocan sobre todo en la infancia. Me encantaría que, llegado el momento, ese dinero lo usaran pues para escuelas, para educación, para un proyecto muy bonito que tienen, que es educación, o sea, escolar una maleta. Pero yo sé que, llegado el momento, si lo necesitan para vacunas, para alimentos, para cualquier cosa, ese dinero lo van a utilizar bien.
¿Y no hubieras preferido en este caso que el dinero fuera al Estado?
Pues la verdad, yo creo que si tienes el poder de decidir a qué organización lo quieres dejar, ahí ya depende si lo quieres dejar a UNICEF, a Cruz Roja, Médicos del Mundo. Tú ahí sabes quién lo va a usar y cómo lo va a usar.
Claro, puedes tener tu libre disposición, ¿no?, a elegir.
Claro.
Y eso sí que
claro,
es muy muy significativo, porque luego tampoco sabes el Estado cómo lo va a decidir y a repartir.
Claro, llegado el momento no se sabe, entonces tú al menos ahora puedes decidir qué organización te gusta más y con qué valores estás más alineado, entonces tú ahí ya eliges y te lo dejas a quien quieres.
Paula Pérez, gracias por tu testimonio aquí en el Informatiu Migdia de COPE Catalunya. Buena tarde, Paula.
Buenas tardes, hasta luego. You're in a baby.
I el Saló centrat en la tecnologia, l'equipament i els ingredients del sector agroalimentari i alimentària ja és aquí, del 26 al 29 de setembre, amb una previsió de 22.000 visitants professionals. La cita torna a ple rendiment després de l'última edició celebrada el 2018, que es va cancel·lar posteriorment per la pandèmia del coronavirus. Yasmina Naranjo, en quines previsions hi ha, perquè són molt millors, no?
Així ho afirma el director general de l'entitat AMEC, Joan Tristany, en la presentació del certamen, on ha anunciat les temàtiques de l'exposició. Aquest cop cobrarà importància la intel·ligència artificial, la digitalització, l'estalvi d'aigua i d'energia i l'eficiència dels processos productius.
Es una feria en la que va a haber muchas novedades, más que las que hubiéramos podido esperar en un periodo de 3 años sin pandemia. Apunta a que será una edición con grandes innovaciones que vamos a poder ver.
El director del Saló, Ricardo Márquez, ha precisat alguns detalls que es veuran a la fira i que crearan un vincle entre la investigació tecnològica i l'alimentació.
Si veremos mucho yendo a ingredientes más probióticos, más activos, más funcionales, mucho ingrediente que da servicio a la producción de proteína alternativa.
Márquez ha explicat que es juraran els premis Innova i Emprendre i s'estrenarà una àrea d'activitats on s'aplegaran sessions divulgatives. Amb el programa Hosted Buyers hi haurà trobades de negocis internacionals. L'exposició comptarà amb Mèxic com a país convidat, el qual ocupa la 7a posició en el mercat exterior per a les firmes espanyoles de tecnologia de l'alimentació i ingredients. La 3a edició vindrà acompanyada de sorpreses que tindran lloc del 26 al 29 de setembre a la Fira Gran Via de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent, bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer la
Pònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a la Pònia per visitar en família un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Oh, oh, oh.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I en 10 minuts arriba Esports a Cope en Joan Batllori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Novament el futbol femení amb la primera línia informativa.
Sí, perquè les jugadores, les campiones del món, no pensen jugar amb la selecció mentre no hi hagi canvis més profunds a l'estructura de la federació. Amb la dimissió de Rubiales i la destitució de Bilda no en tenen prou. Està previst, o estava previst, que avui a les 4 la nova seleccionadora Montse Tomé donés la llista pels partits de Nations League contra Suïssa i Suècia, però estem pendents ara mateix que surti el comunicat de les jugadores comunicant que de moment no pensen jugar, i amb els seus arguments. En futbol, demà a primera divisió, Barça-Betis. Aquesta tarda parla Xavi a partir de les 5. L'Espanyol jugarà diumenge a la tarda a Cornellà al Prat, rep a l'Eldense. El Girona aquest matí ha presentat Porto, el Girona que no jugarà el seu partit de Lliga fins al proper dilluns a Granada. Arrenca aquest cap de setmana, això sí, la Lliga Femenina de Futbol. Demà juga el Levante Les Planes al camp de l'Eibar i el Barça visita el Madrid Club de Futbol. I també pendents del bàsquet aquest cap de setmana, que tenim la Supercopa d'Espanya, demà semifinals. A la tarda tenim clàssic, Barça-Real Madrid, i a la nit s'enfrontaran Múrcia i Unicaja.
Com sempre, la nostra recomanació, 3 i 5, Esports o Cope, la millor ràdio esportiva. Gràcies, Joan, fins ara.
A tu, Sergi.
I una miqueteta més tard, després dels esports, després de la tarda, amb Pilar Cisneros i Fernando de Aro, arriba ja el moment d'encendre la linterna a Catalunya, amb la seva directora, Montse Rodríguez. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sergi.
Molta pluja, Montse, eh?
Efectivament. Hem d'estar molt pendents. T'anava a dir, un dia plujós, almenys aquí a la ciutat de Barcelona, ho estem visquent ara mateix.
Tot Catalunya.
I en primera persona, i també en primera persona t'explico una mica quins són els temes que tractarem avui. Ens farem ressò del que heu fet al llarg del matí, parlarem dels testaments solidaris, com es fan i si tothom ho pot fer, i sobretot parlarem amb el director gerent de la Fundació de l'Hospital de Puigcerdà, que va rebre d'una família una, bueno, una quantitat de diners importants, amb un testament solidaris perquè es quedés a l'hospital. Després ens ho explicaran. També parlarem, atenció, de que cada vegada, ho esteu fent també al llarg del dia, hi ha més població que sofreix algun tipus d'al·lèrgia, n'hi ha de tot tipus, però avui coneixerem, Sergi, l'al·lèrgia al fred. Així que molta atenció. I sí, la T-Mobilitat fa un pas més i a partir d'aquesta tardor, Sergi, incorporarà tots els seus títols de transports integrats. Això vol dir que la targeta de cartró desapareixerà. Això ens explicarà després el director general de l'ATM de Barcelona, el senyor Pere Torres.
Moment ja de buscar línia COPE. A les 3, resum informatiu, 3 i 5, Esports COPE amb Joan Batllori.